Nou experts, us ho explicàvem ahir, han signat un document, un manifest, en què expressen màxima preocupació, diuen, per l'impacte del parc eòlic marí de la Costa Brava, el parc eòlic Tramuntana, que, com sabeu, està projectat davant la Costa de Roses, però que tindrà impacte, almenys fins al Cap de Begur. Científics de la Universitat de Girona, de la Universitat de Barcelona, del Consell Superior d'Investigacions Científiques, alerten que aquest projecte expressa dubtes i demanen que es faci un estudi urgent d'alternatives a aquest parc eòlic Tramuntana. Assenyalen que l'impacte és divers, les dimensions, la fragilitat ecològica de la zona. I de tot plegat avui en volem parlar amb l'investigador del Centre d'Estudis Avançats de Blanes, el CSIC, i avui el tenim al telèfon, és en Rafael Cerdà. Rafael Cerdà, bon dia.
Hola, bon dia.
Vostès parlen d'extrema preocupació per aquest impacte. El motiu és que tindria un impacte ecològic greu?
Bueno, depèn de on es faci, sí. Nosaltres el que expressem, més que extrema preocupació, és que s'apliquin els principis que marca la norma, i en principi, el principi, sobretot, el principi de precaució a l'hora de donar llicències per a un parc d'aquestes dimensions i en aquest lloc.
Val. I quin problema suposa aquest lloc concret?
Bueno, aquest lloc concret suposa que estem posant el parc... Clar, tenim que començar per pensar que un parc d'aquestes dimensions es té que posar a on hi ha vent, el trobi, a on hi ha una profunditat prou suficient com perquè l'ancoratge d'aquestes estructures sigui factible, tota una sèrie de coses que fan que els promotors hagin elegit aquest lloc. Però aquest lloc, des de fa molt de temps, està destinat dintre del marc normatiu de l'Estat a zones de conservació biològica, entre altres qüestions perquè són les zones més importants que tenim en temes de biologia, de conservació de la biodiversitat al nostre país i a tot l'Estat espanyol. O sigui, en principi, el nostre posicionament és que aquestes estructures afectaran aquest sistema de protecció de la biodiversitat que forma part de tot el tema del Cap de Creus, els canyons i el Coll de Roses.
Val. Qui em pot explicar una mica quines són les característiques de tota aquesta zona a nivell de biodiversitat?
Sí, bueno, la veritat és que des de fa molt de temps, seguint el sistema comunitari, i de fet part dels investigadors que han signat aquest manifest vam estar darrere d'aquestes actuacions de protecció i de conservació de la biodiversitat. A Espanya hi ha tot un ventall d'àrees que, segons la normativa de la Comunitat Europea, estan protegides, ja sigui per les aus, ja sigui per els hàbitats, o ja sigui per diferents espècies que viuen en el nostre litoral. I això es classifica dintre d'unes zones que es diuen CEPA i unes zones que es diuen LIC. I, a més, ara mateix, dintre de l'estructura de Catalunya, hi ha determinades parts d'aquest sistema on es volen instal·lar aquests aerogeneradors que s'estan deixant per a protecció de l'hàbitat de diferents espècies comercials importants, com el lluç, per exemple, i que totes aquestes zones estan situades en el mateix lloc. Llavors, dintre de lo que és l'esquema normatiu també de la Comunitat Europea, hi ha una cosa que és molt important i predominant en la nostra normativa, que és el concepte de bon estat mediambiental de les aigües marines. Aquest és l'objectiu màxim, i dic màxim, de lo que és la normativa espanyola en temes d'aigües marines, ja no de protecció, d'aigües marines. És a dir, segons la nostra normativa, que segueix la normativa europea, qualsevol activitat que es faci a l'àmbit marí no pot redreçar el bon estat mediambiental de les aigües marines. El bon estat de les aigües marines del lloc on estem parlant està basat en totes aquestes estructures de conservació. Per tant, no és adient, per nosaltres, no és adient la col·locació d'aquest parc en aquest lloc. I així sí que deixem que et digui una cosa, perquè és molt important que la gent ho sàpiga, això. Aquest manifest no és un manifest ni contra l'energia eòlica ni contra els macroparcs d'aerogeneradors. No és un manifest d'aquest tipus. És un manifest per recordar que la nostra normativa, article 4 de la nostra Llei de Protecció del Medi Marí, sobre la qual depèn totes les activitats que estan al medi marí, deixa molt clar que s'ha d'aplicar el principi de precaució, que s'ha d'aplicar una gestió per ecosistema i que s'ha d'aplicar el coneixement científic. Això està escrit, està escrit en la norma. I, per tant, aquest manifest solament recorda l'administració, i, a més, jo crec que l'administració actuarà d'aquesta manera, recorda l'administració que es té que aplicar la norma. I de fet, perdona que a mi no m'estàs fent les preguntes que dius, però perdona que et digui una cosa, i és que estem parlant a lo millor en una fase massa avançada pel que toca ara, perquè en el moment en què estem ara, que jo sàpiga, els promotors tenien que haver durat la idea, i aquesta idea, que ara està en consulta, aquesta idea és la que el Ministeri dirà si va davant o si va endavant o no va endavant. O sigui, aquesta, diguem-ne, macroestructura està en una fase molt incipient encara.
Clar, clar. El fet és que s'ha presentat el projecte i ja ràpidament entitats i també ajuntaments han corregut a posar-s'hi en contra. Vostè ara deia, normativament aquest projecte legalment seria impossible perquè deixa l'ecosistema marí pitjor que com se'l va trobar, no? Seria aquest l'argument. Per tant, veurem què passa quan això tiri endavant amb el govern espanyol, amb aquest o amb qualsevol altre, perquè encara no sabem què passarà amb la legislatura espanyola i pot ser molt diferent si governa un partit que no governa l'altre, que si no si governa un altre. Clar, el dubte que a mi em genera tot plegat és que, jo, per exemple, vull dir, ara m'estava mirant les previsions d'aquest matí a tot el país, A les 11 hi ha un acte conjunt a Montblanc de diversos consells comarcals, a Montblanc en aquest cas, per manifestar el seu rebuig a la massificació de parcs eòlics i plantes fotovoltaiques. Sembla que macroparcs d'energia sostenible estan generant moltes reticències al territori. Quines alternatives podríem trobar? És que realment és difícil de trobar una alternativa, no?
Però jo no soc un expert en transició energètica, encara que sí que tinc els meus coneixements. Però jo et diré que una de les coses que tindríem que pensar aquí és que pot ser que sigui l'home l'únic que cau dues vegades amb la mateixa pedra. Si te recordes, fa 10 o 15 anys ja vam passar per un moment molt semblant a aquest. El boom de les renovables de fa 15 anys, jo crec que 15 o 20 anys, va fer que l'estat espanyol comencés a donar subsidis per totes aquestes infraestructures, perquè la idea és clara, la idea és tenim un problema molt greu, una emergència climàtica, i tenim que redreçar aquest sistema, i solament el tema d'electricitat, de la producció d'electricitat, és un terç del problema. O sigui, que en principi la idea és clara. Però, com deia el meu bon amic Juan Carlos de l'Homo, el secretari de WWF, no es pot fer en qualsevol lloc ni de qualsevol manera. Això té que quedar clar. I fa 15 anys vam decidir posar en marxa unes polítiques que a la llarga ens han condicionat el desenvolupament per 10 anys de les fotovoltaiques. Tenim un munt de litigis internacionals perquè es van retirar les subvencions perquè no es podien pagar a determinades inversions estrangeres perquè van atraure massa idees, i en principi van degollar un inici que podia haver sigut molt millor del que serà. I per això crec que paguem l'energia a Espanya més cara de tota la comunitat europea, perquè encara estem pagant aquella patinada. No podem fer el mateix. I jo crec que la gent també té que estar una mica tranquil·la, encara que té el seu dret a
manifestar-se.
Sí, clarament que la situació social de determinades infraestructures d'aquest tipus no les veu clares, té tota la raó, perquè penso que ara s'està parlant massa de moltes coses que se tenen que estudiar encara, i ja veurem si s'aproven, i jo espero que l'aprovació d'aquestes coses siguin les necessàries amb estructura d'estat, és a dir, estem parlant de macroestructures, o sigui, no tothom té que tindre una macroestructura, o sigui, les macroestructures tindran que ser les apropiades en funció de la capacitat energètica que necessitem, i no més. Llavors, això s'estudia bé, i després tenim, a diferència de fa 15 anys, una altra norma que no estava fa 15 anys, o que estava començant fa 15 anys, i que ara la tenim, que és que qualsevol part d'aquestes característiques que es faci, té que passar una cosa que ja hi havia, que és l'avaluació d'impacte ambiental, que per això estem parlant, perquè ara s'ha engegat aquest procés, però el que no hi havia és que aquestes avaluacions d'impacte ambiental estaven sobre el paraigües d'una cosa que es diu avaluació estratègica de la planificació. És a dir, ara mateix necessitem que perquè s'aprovin aquestes estructures hi ha que veure una avaluació estratègica de l'Estat de la planificació marítima, en aquest cas de la eòlica marina. I jo crec que en aquests moments això, tenim un pla, però un pla antic de fa 10 anys, amb la nova planificació de les aigües marines, això té que fer-se de nou, per tant, encara estaríem en una fase primerenca a l'hora de veure quines són els condicionants d'aquestes instal·lacions i després fer les avaluacions d'impacte associades a cadascuna d'elles.
Deixa'm una altra
que és important que la gent no coneixi. A la part terrestre, Espanya té el que es diu un mapa de sensibilitat ambiental que està penjat a la pàgina web del Ministeri, és completament lliure, és fàcil de veure, per el qual hi ha multitud de terrenys en el qual no es poden fer aquestes estructures. I això la gent no té que veure i no té que anar i té que saber que existeix. Al medi marí aquest nivell de detall no s'ha fet, entre altres coses, per això que et dic, que falta una avaluació estratègica. Però en el medi marí hi ha tota l'aigua condicionada, hi ha tota l'aigua separada en tres grups. Unes zones d'exclusió molt importants aquí a la zona que estem parlant. Entre altres coses, el primer mapa que jo vaig veure d'aquestes instal·lacions estava dintre de zona d'exclusió i, per tant, era impossible de fer. Després hi ha zones condicionades, i aquestes zones condicionades a criteris afecten a tota l'extensió del parc, és a dir, tota l'extensió del parc actual, tal com està previst, està dintre de zona condicionada i zones aptes. O sigui, aquest parc no està dintre d'una zona apta per a la generació d'aquesta estructura, està dintre d'una zona condicionada. I aquests condicionants són els que ha de posar l'Estat espanyol. Uh-huh. Dintre d'aquesta estructura d'avaluació estratègica que encara no s'ha fet. O sigui, que estem en una fase molt primerenca a l'hora de donar aquesta llicència a aquest parc en concret. I el que sí que, ja t'ho he dit abans, article 4 de la norma de protecció del medi marí, principi de precaució, gestió per ecosistemes i coneixement científic. O sigui, la gent que treballa en això tindrem que dir també quines són les normes i quines són aquests condicionants.
Perquè quan jo abans li demanava alternatives, vull dir, a vostè se li acudeix alguna alternativa en el medi marí que permeti un macroparc com aquest?
Sí, alternatives hi ha, o sigui, ja t'he dit que el manifest no està ni, yeah, ni per suposant no és en contra de la eòlica. Espanya té tres zones, diguem-ne, que són molt adients per a aquestes estructures, oblidem-nos de tot el que he dit abans, com a zones, perquè són zones de molt vent. Aquestes zones són la part de l'Empordà i també part del Baix Empordà, tota la zona de Finisterre, tota la zona de Galícia, una gran part de la costa gallega, i després tota la part de l'Estret, des de Gibraltar, que és pràcticament tota la vessant d'Andalusia. Aquestes són les zones ideals des del punt de vista de col·locar aerogeneradors. També la sortida del delta de l'Ebre, per exemple, també hi hauria allí una zona més petita, però també allí hi ha vent. I a partir d'aquí, aquestes són les zones que, diguem-ne, la productivitat eòlica seria més gran en funció del que es construeixi. I segurament en algun lloc d'aquests en funció de com s'estructuri la planificació energètica del país, hi haurà que posar algun parc d'aquest tipus. No, jo no tinc crec, massa dubtes d'això.
Doncs veurem com avança.
Però possiblement...
No, anava a dir, veurem...
Sí, sí, veurem com avança, però bueno, la normativa està per això. O sigui, clar. En aquestes zones hi ha zones també dedicades a la conservació i altres activitats. Per això està, tenim una directiva de planificació marítima, que aquí a Espanya és un real decreto que transposa aquesta directiva, i aquest real decreto determina que totes les activitats del mar tenen que estar planificades dintre d'un pla, del pla que ara està també penjat de la pàgina web del Ministeri, i allí es posen les activitats o les mesures que l'Estat ha determinat sobre com té que determinar-se el bon estat mediambiental de les aigües marines. I llavors el que tu no pots fer és, si tens estructures de conservació aprovades, a més de règim comunitari, col·locar alguna estructura, la que sigui, o alguna altra activitat, que estem parlant d'energia eòlica, però hi ha més activitat al medi marí, que condicioni aquest bon estat mediambiental, perquè aquesta és la normativa. I per tant, jo penso, i crec que el manifest ho deixa clar, de que primer hem d'aplicar el principi de precaució per determinar quins són els jocs més adients per col·locar aquestes infraestructures, perquè no condicionen els processos de conservació i perquè no condicionen el bon estat mediambiental de les aigües ni interfereixin amb altres activitats que es fan a la costa.
Doncs, i al mar. Doncs, Rafael Sardà, gràcies per passar avui pel Supermatí, per posar-nos una mica d'ordre en aquestes disputes que veiem entre l'empresa i les entitats o els ajuntaments que critiquen aquest Parc Tramuntana. Gràcies per passar avui pel Supermatí i segur que...
Perdona sí. Que interrompi, ja sé que la ràdio esteu molt content, però aquí no hi ha disputes. Aquí no pot haver disputes.
Ja, és llei,
perquè,
no?
Perquè dintre del... No, exacte. La norma diu principi de precaució, coneixement científic i una altra història que t'he dit, que és gestió per ecosistemes. A la gestió per ecosistemes, el primer principi bàsic d'aquesta estratègia, que és Nacions Unides, o sigui, per sobre de la directiva comunitària, diu que hi ha de veure amb aquests temes acceptació social. O sigui, no hi ha disputes. Els promotors tenen que fer les coses si hi ha acceptació social. Si no hi ha acceptació social, entra en conflicte amb la norma. O sigui que no estem parlant d'un conflicte, d'una disputa, entres. I per això està l'administració. Està la norma.
A veure si encara ens trobarem amb un referèndum sobre aquest parc eòlic, no? Per veure si hi ha acceptació social o no.
Sí, però a part de l'acceptació social també estan les altres històries que ja t'he dit abans, el tema de la conservació.
Sí, sí, clarament. Doncs Rafael Sardà, gràcies per passar avui, investigador del CSI que planes. Gràcies per passar avui pel Supermatí de Ràdio Capital.
A tu. Moltes gràcies.
De seguida tornem perquè hem d'explicar més notícies.
Ara que fem 20 anys, ja podem dir que som una mica grans i podem fer allò que tant els hi agrada.